Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 10:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Preparades? Amb força? Amb ganes? Amb alegria? Clar que sí, perquè la vida només és una. I si no ho esteu, ara mateix ens posem les piles des del Plusvàlua Dones per transmetre-us molta energia positiva, amb informació de màxima qualitat per ajudar a portar-vos tranquil·litat. I som-hi, 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 perquè estem avançant, i de quina manera. Catalunya ha fet una passa gegantesca en igualtat, en diversitat, en gènere i en feminismes. Molt bon dia, Mireia Mata-Solsona. Bé, ara diem el que ets, però escolta, molt benvinguda i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, molt contenta d'estar amb vosaltres.
Doncs la Mireia Mata-Solsona és actualment la secretària d'Igualtat de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Ja l'havíeu sentit aquí en el programa, però amb tots aquests canvis que estem vivint a Catalunya. Mireia, què està passant? Això és fabulós.
Sí, jo penso que el que està passant és una consecució de molts anys de lluita feminista, una lluita que va començar als carrers, a les associacions, amb les entitats, i que de mica en mica s'ha anat incorporant a les institucions. Moltes vegades a títol personal, amb dones molt valentes que van posar també la seva convicció feminista en el desenvolupament de la seva tasca, però ara crec que ja hem arribat al nivell màxim, que és que la pròpia institució, el propi govern de la Generalitat s'autodefineix com a feminista, i no només això, sinó que consagra una estructura de primer nivell, com és una conselleria, i diu explícitament que volem fer polítiques feministes, amb mirada de gènere, i que, a més, aplicant doncs, la justícia feminista, que és una justícia que no és només per les dones, sinó que és pel conjunt de la societat, que és per les igualtats.
Aquí ve pel conjunt de la societat. Aquesta conselleria ha vingut per quedar-se.
Ara jo seria, si volgués ser una mica trencadora, sí, diria que tant de bo vingués per marxar d'aquí un temps, perquè voldria dir que la societat ha canviat molt. Però, vaja, jo em temo que com a mínim una temporada hi serem i lluitarem moltíssim i treballarem moltíssim perquè un dia potser no calgui, com potser un dia no caldran lleis que en aquest moment doncs, no ens agradaria tenir, però les necessitem.
I tant, o com potser algun dia ja no caldrà que hi hagi el Plusvàlua Dones, perquè realment quan vam començar no pensàvem que això fos tan necessari. O sigui, que passes endavant amb la conselleria, i aquí a Catalunya, doncs un cop més, sent pioneres.
Sí, jo crec que som pioneres, jo crec que s'ha de reconèixer, no som el primer govern doncs, que instaura una conselleria doncs, que centra les seves polítiques en matèria de feminisme. Jo, a l'estat espanyol, doncs, la pròpia consellera, la pròpia ministra Montero, doncs, també està al capdavant d'una estructura que allà es diu Igualtats, però que també manifestament és feminista. Però per nosaltres sí que era molt important fer una declaració molt explícita, molt convincent, de que veníem a fer una capgirada, una revolució feminista a dintre del govern, i volíem que això quedés explícit en el nom de la pròpia conselleria. Feminismes, ho volem dir moltes vegades, i a més ho volem dir no només per les dones o per les dones feministes, sinó que ho volem dir pel conjunt de la societat i també pels homes, perquè ells també hi guanyen amb el feminisme.
I tant que sí, és que hi guanyem tots, homes, dones i absolutament tothom. Doncs endavant aquesta revolució. I atenció, perquè avui ens acompanya aquí a l'estudi per entrevistar-la Mar Serna. Mar Serna és magistrada, fou inspectora de treball i consellera de treball. I de veritat que és un luxe que ens acompanyi. Molt benvinguda, Mar, al Plusvàlua Dones.
Moltes gràcies, el luxe és meu.
Que la Mar ens acompanya avui, sabeu per què? Doncs perquè la Mar ens aportarà llum a molts dels neguits que ens heu fet arribar sobre assetjament sexual, situacions desagradables a la feina. Bé, ja sabeu que al llarg d'aquests mesos n'hem treballat molt i molt i molt i molt. Va començar tot amb la pandèmia, ho hem tractat, doncs fins i tot avui la tenim aquí amb la Mireia Mata, ho vam fer des d'un àmbit més laboral, també ho vam tractar, bé, doncs hem anat amb l'Olga Ortiz des de l'àmbit més sexual, ho hem anat fent, però les vostres preguntes han seguit arribant. Per tant, doncs, anem a parlar-ne. També tenim a la línia 1, tenim a la Emma Gumbert, vicepresidenta de PIMEC. Bon dia de nou, Emma.
Bon dia, impressionada de la taula d'avui, Mireia.
Això és que és d'un màxim nivell, però precisament per aquest tema, perquè no ens ho para de demanar l'audiència. I saps què, Emma? Saps què ens han fet arribar? Que tenien moltes ganes de sentir-te. T'estan demanant molt.
Ah, doncs pues mira, me n'alegro, gràcies a tothom que m'escolti.
I escolta'm, a la línia 2 i tenim a la Laura Guijarro, que ara li anem a donar veu, perquè avui la Laura ja veureu el que ens porta.
Plusvàlua dones.
Doncs sovint la realitat supera la ficció i avui hem d'agrair a una persona que intervé com a testimoni. Algú que li ha passat tot això i és precisament un d'aquests casos tan i tan sonats que des del Plusvàlua Dones hem portat. Ens acompanya Laura Guijarro. Laura Guijarro, ja la coneixeu totes, és la antropòloga del Plusvàlua Dones, és professora col·laboradora de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i la Laura avui no intervé com a especialista en la matèria, sinó com a persona que ha viscut això de forma molt contundent. Laura, en primer lloc, agrair el teu testimoni, perquè és la quarta vegada que enfoquem aquest tema des de diverses perspectives i avui t'has decidit a donar llum per ajudar a d'altres persones que estan com tu.
Gràcies, Mireia. Gràcies per donar-me l'oportunitat.
Doncs explica'ns el teu cas de forma sintètica i resumida que pugui realment ajudar les persones, perquè ja veus que ha sigut un no parar aquests darrers mesos d'aquestes situacions.
Sí, bueno, de manera resumida, jo fins fa relativament poc treballava a Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona,
sí,
i vaig patir una situació que coneixem com mobbing, no? Assetjament laboral.
Sí.
Jo crec que el que cal destacar és que es produeix sempre, jo crec, almenys en el meu cas, És comença d'una manera molt subtil, no és d'un dia cap a l'altre, no? De cop i volta, jo en el meu cas tot va començar un dia, em van cridar l'atenció pels meus tuits personals, que no tenien res a veure amb la feina, i dius, bueno, això és il·legal, però bueno,
sí,
no sé, no dius res,
sí,
un altre dia et suggereixen que les hores que has fet acumulades, les hores extra, que han decidit que no te les donen, que no les podràs recuperar, però és, ja et dic, és molt subtil, tot això no passa en qüestió d'un mes o dos, van passant els dies, els mesos, un dia et diuen, un altre, però clar, la cosa és com que va escalant.
Clar, és com una fina pluja, que va dia a dia va fent, un dia no et saluden, un altre et diuen que canvis l'horari i facis això de tal manera, i és una sèrie de comportaments que van desgastant.
Sí. Et van traient funcions que per tu són importants i que a més penses que les feies molt bé. Llavors, clar, amb tot això, és poquet a poquet, però de la mateixa manera, poquet a poquet, la teva autoestima se te'n va, no? Perquè comences a pensar, ostres, potser és que no ho faig bé, potser és que jo no valgo per a esto, potser, en comptes de pensar que estàs en una situació que no té a veure amb tu, que no és que tu ho facis malament,
sí,
doncs penses que ets tu, no? La culpa.
Clar, hem de pensar, Laura, que no només era que tu pensessis que feies bé aquella feina, sinó que això estava comprovat a nivell, no només aquí a Catalunya i a Espanya, sinó a nivell europeu, perquè tu eres la representant dels refugiats de tota Europa, o sigui, figureu-vos del nivell i del que estem parlant.
Sí, jo era la representant, jo tenia reconeixement a tot arreu menys a la meva pròpia entitat.
Tu participaves als mitjans.
El director un dia fins i tot em va reunir al seu despatx, jo sola amb ell, i em va dir tal qual que em faria mal i em faria plorar. Evidentment vaig sortir plorant d'aquella reunió. I així, i ara trec això, i ara traiem aquesta funció, i a poc a poc, fins que al final et quedes amb una feina, amb unes funcions que són les que menys t'agraden. És com una manera subtil d'acomiadar-te, no? En comptes d'acomiadar-te, perquè no hi havia cap raó, doncs, bueno, et van apretant, fins que decideixes que tu has de marxar d'aquesta situació i has de buscar una altra feina. Llavors vaig començar a buscar una altra feina. Això també va comportar alguna represàlia. Ens hem enterat que busques feina, això no queda bé, no?, de cara a l'entitat, que perquè jo era una persona molt visible, no queda bé que altres entitats sàpiguen que jo estic buscant feina, vol dir que potser no estic a gust a la meva entitat. I tot això, doncs sí, provocava molta tensió, ja et dic, jo passava, sí, sí, no?, per l'oficina, pels passadissos, i a mi l'equip directiu no em saludaven.
Clar, absolutament, absolutament. A més, Laura, tu eres la persona d'aquesta entitat, d'aquesta institució que ens parles, que tenies la veu en els mitjans de comunicació. I des del Plusvalua Dones ho podem afirmar completament perquè tu hi parlaves, hi participaves, a part d'en molts d'altres. I una de les coses que et van treure va ser aquesta representació. Sí, sí, sí,
se'n va prohibir. Això em va fer molt de mal, però se'n va prohibir, es va donar, no?, la directriu de que si truquen mitjans de comunicació, la Laura ja no els atendrà. I trucaven preguntant per mi, no volia parlar amb ningú més.
Ho recordem, ho recordem.
Això era el que es va dir.
Escolta, Laura, és important que estiguis explicant aquesta realitat que tu has viscut en primera persona i que des del Plusvalua Dones doncs, hem fet aquest acompanyament al llarg d'un any i mig, de cara a que les persones que ens escolten ho sàpiguen que no estan soles aquelles que ho estan vivint, que això és una cosa que s'allarga a vegades en el temps, perquè el primer tema, com molt bé ens deia la Laura, no, és adonar-se'n, però Laura, de tot se'n pot sortir, eh, que sí?
Sí, el problema és que et sents molt sola, no tens el recolzament de ningú i penses, ficaré una denúncia, però no et veus amb cor, la teva autoestima està fatal, el que vols és marxar, una denúncia és, no, has de demostrar tot això, la meva paraula contra la paraula de l'altra, és molt complicat. Jo animaria a tothom que està passant per una situació d'aquestes que ho pogués denunciar. Jo no ho vaig fer, no vaig tenir, en aquell moment no vaig tenir el valor, ara penso que ho hagués hagut de fer.
Bé, no cal fustigar-se a vegades davant d'aquestes situacions. Tot l'equip del Plusvalua Dones recordem perfectament, no?, que està passant davant i aquest fet de denunciar. Hi ha persones de diverses entitats i institucions que saben aquesta realitat, però les saben com a persones, com bé diem. Escolta, Laura, seguirem treballant. Moltes felicitats per haver sortit d'aquesta situació, perquè ho has explicat d'una forma, a part d'entenedora, molt políticament correcta. T'agraïm aquesta passa endavant per ajudar, Laura. Moltes gràcies.
Gràcies, Mireia. Gràcies.
Plusvàlua Dones.
Doncs, Mar Serna, tu que has estat inspectora de treball, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, la Laura Guijarro s'ha atrevit a explicar-nos aquesta realitat. Qui és que ha de demostrar el què?
A veure, estem parlant d'una... Quan parlem d'assetjament, pot ser o no per raó de sexe, o assetjament sexual, estem parlant d'una discriminació.
Clar.
I quan hi ha una discriminació, hi ha una sèrie de garanties en l'àmbit del procediment laboral. Si va... posa una demanda laboral, en virtut de la qual, si hi ha un indici, i aquí tenim els indicis, els han tret funcions, els ha rebaixat el sou, davant d'aquests indicis, és l'empresa la que ha de demostrar, hi ha una inversió de la càrrega de la prova, i és l'empresa la que ha de demostrar que no hi ha hagut aquesta conducta, que no hi ha hagut discriminació. Però crec que amb aquests elements ja ens està dient que no és un mal ambient de treball que es diu, sinó que és una conducta sistemàtica
i tant
repetida i que porta una finalitat.
Per tant, totes aquelles persones que estan vivint aquesta situació i que ho tenen demostrat al llarg del temps, que no tinguin por, malgrat ja veiem que és també aquesta por que acompanya, a denunciar, a fer aquesta passa endavant.
Sí, 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 jo crec que és important, perquè la persona que porta aquesta conducta avui no la fa a nosaltres, a mi, però demà la farà una altra.
Sí,
i el que es tracta és de tallar això. I això es necessita perquè de vegades no és la direcció de l'empresa, de vegades és un company o companya de feina. I per tant, és a dir, s'ha de demostrar, l'empresa ha de tenir una actitud clara que aquestes conductes no les admet.
Clar, aleshores, això... on ho denunciem, Marc? Perquè sí, les empreses poden tenir-ho clar i sembla cada vegada doncs, que hi ha moltes que ho tenen clar i ho manifesten de cara en fora. Però després, es produeixen aquestes realitats? On ho denunciem? Aquestes persones, què és el que han de fer?
Hi ha diferents vies en aquesta via. Des de la penal, si recordeu aquella diputada de Podemos que un empresari d'una organització empresarial la va arraconar i la va fer que l'estava fent un petó. Això va ser objecte d'una sanció penal, d'una condena penal, petita, però va ser. Aquesta és la més greu, diguéssim, però també hi ha la social, una demanda al jutjat social, la denúncia a la inspecció de treball, que això que comportarà, que posaran una multa a l'empresa. I jo crec que el més important també és que aquella persona que s'ha vist vulnerat els seus drets està afectant el dret a la dignitat, en aquest cas, no?
Sí.
Que ens comentava la Laura. Doncs bé, en aquest cas, el que ha de fer és demanar que s'aturi aquesta conducta, que reponga la situació anterior, això seria objecte de pronunciament, i tercer, una indemnització per aquests danys morals que s'ha produït a la persona. I això només ho aconseguirem si posem una demanda davant del jutjat social.
Perquè funcioni la inspecció de treball, tu ens dius, ho denunciem per via penal, social o la inspecció de treball. És aquesta pròpia persona qui ho ha de posar? Abans ho ha de notificar l'empresa?
A veure, estem parlant de... No ho ha de notificar l'empresa. Estem de parlar normalment d'unes conductes que es produeixen en un ambient que només hi ha dues persones.
Clar.
Això és típic de les conductes d'assetjament sexual. La inspecció té més dificultats en el tema de la prova. Però, bueno, amb el cas que ens comentava la Laura, la inspecció pot claríssimament identificar aquesta conducta de treure funcions, baixar el sou... Això a mi em sembla que és molt fort, això que ha dit, de que li ha dit a la persona que em faria mal i que li faria plorar. Doncs això... Jo crec que és més fàcil identificar-lo per part de la inspecció de treball, perquè hi ha elements objectius.
Clar, podem assegurar que va dir més coses després de dir això i va fer de moltes pitjors en aquesta reunió o el que sigui que va dir això. La Laura ens ha explicat aquest tema. La seva gran por era com demostrava, clar, allà dins només estaven ells dos. Anem a donar veu a l'Emma Gumbert, vicepresidenta de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya, i també advocada laboral. Emma, aquí hi ha un component psicològic molt gran per part de la persona que està en aquesta situació.
Molt, molt. I a més és que escoltava la Laura i veia molts dels casos que veig arribar moltes vegades al despatx, no? Perquè la gent que està patint aquesta situació, les persones que pateixen, tant sigui sexual com laboral, ens arriba molt confosa i la Laura ho ha explicat molt bé, no? A vegades no ets ni conscient de que estàs passant això i nosaltres que ho veiem des de fora com a professionals ho detectem de seguida i també pots fer aquest acompanyament, no? Que normalment una de les primeres recomanacions és que agafin un assessorament també des de l'àmbit psicològic per després també donar-los les pautes legals de com seguir davant d'una situació així.
Clar. Emma, davant d'aquesta situació, també a vegades el que els preocupa és com ho pagaré, econòmicament parlant, em refereixo.
Correcte. Bé, aquí abans ho deia la Mar, no? A veure, al final, pues, aquí pues, intervenen professionals, no? A vegades de l'àmbit psicològic o de la salut pues, pot entrar per la seguretat social, però evidentment normalment, pues, excepte que tinguis una situació que puguis anar a torn d'ofici, pues, hi haurà uns costos. Tot això, al final, si arribem a una situació pues, que hi ha una denúncia i que s'arriba a l'àmbit social, pues, una de les coses és de reclamar danys perjudicis, per aquests danys que poden arribar a ajudar a cobrar a cobrar uns diners que puguin ajudar a sufragar aquests honoraris, perquè la jurisdicció social no té la condemna amb costes, amb la qual cosa aquí no anem per la via de condemna amb costes, sinó per poder trobar pues, una indemnització via de l'empresa.
Totalment, totalment. Mireia Mata, secretària d'Igualtats de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, déu-n'hi-do que una persona amb la preparació d'aquest testimoni que ens ha parlat, es trobi amb aquesta realitat i realment es demostra que li passa exactament el mateix que passa a totes les persones davant d'una situació de vulnerabilitat màxima.
Sí, efectivament, el que demostra aquesta situació és que el masclisme, l'abús i la discriminació envers les dones és un tema estructural. No li està passant a la Laura en aquesta situació personal amb aquesta persona, la Mar també crec que ho deia molt bé. Aquest abusador, aquest discriminador, avui ho fa amb la Laura i un altre dia ho intentarà amb una altra persona. I és indiferent quina sigui la seva condició, doncs, d'edat, econòmica, de formació, perquè senzillament està exercint aquest masclisme estructural, aquesta creença de superioritat sobre una dona pel sol fet de ser una dona. I això és el que hem de combatre i el que hem de denunciar. Jo crec que el testimoni de la Laura també posa de manifest una cosa molt preocupant, que no per coneguda ens continua preocupant, i és aquesta indefensió, aquesta, fins i tot, sentiment de culpabilitat i aquesta por incapacitant que ens hauria de servir, no?, que ens ha de servir per denunciar i per desemmascarar no només aquesta persona individual, sinó aquest masclisme estructural que ens està colpejant cada dia,
cada dia.
I si em passa a mi, i jo no dic res, l'únic que estic aconseguint és que això després de mi li passi a una altra persona i després a una altra i a una altra. I això és molt greu i molt preocupant encara havent entrat al segle XXI. No?
Sumament greu és que estem parlant de la xacra social més gran que vivim les dones, perquè no ens enganyem, es tracta de maltractament, Mar.
I tant, aquesta conducta és, i a més està generant un ambient intimidatori, està afectant a la dignitat, de vegades a la integritat física i psicològica. I això són drets fonamentals de la persona, la tenim les dones i els homes. I sí, per tant, qui normalment es ve afectada, també hi ha casos d'homes, eh? Sí. Però majoritàriament és per el que deia la Mireia, no? Una societat patriarcal en el que els homes són els que tenen el poder i aleshores els és igual en qui. Si ve una persona vulnerable, sí, allà van,
està clar, perquè, bé, doncs realment s'aprofiten de qualsevol petita cosa. Emma, tot això acaba afectant a la salut, com ara ens apuntava la Mar, a la integritat física també.
Sí, sí, bueno, és que a més en realitat tot això, la llei de prevenció també ens obliga a tenir protocols interns de l'empresa, amb la qual cosa el primer que hauria de funcionar dintre de les empreses és tenir aquests protocols i que la treballadora o treballador que es trobés en una situació així pogués utilitzar els canals interns i l'empresa pogués actuar des d'aquest punt de vista, no? Per fer una acció preventiva dintre de tota l'empresa a fi i efecte que això no es torni a repetir i si detectem un assetjador o assetjadora, en qualsevol cas es pot actuar disciplinàriament directament. Abans parlàvem d'un...
Doncs hem d'actuar d'aquesta manera, Emma, que ens indiques, disciplinàriament i directament.
Plusvàlua dones.
Per favor, com m'agraden els dijous al matí, quan la Núria Lao m'envia aquests missatges de WhatsApp dient Mireia, que vull entrar, deixa'm parlar. Doncs vinga, Núria Lao, i tant que sí, una setmana més. Aquestes bones notícies, què ens expliques?
Hola, Mireia. Doncs mira, avui us vull comentar,
sí,
que la Fundació La Caixa va col·laborar amb la Fundació Ajuda i Esperança, que coneixem com el telèfon de l'esperança.
Correcte.
I van fer un estudi sobre unes dades que van treure l'any 2020, perquè van augmentar com un 52% les trucades en plena crisi.
Correcte, arrel de la pandèmia, sí senyora.
Sí, tu saps molt bé, Mireia, perquè estàs al patronat.
Exactament.
I s'han analitzat per veure ja quina és els casos que es van trobar i com estava més o menys
la situació.
Per edat i per gènere, eh?
Sí, correcte.
Bueno, les que més truquen són les dones de 30 a 50 anys.
Sí.
Val? I la situació... Han tingut molt... La gent tenia moltes situacions molt complicades, molts casos de soledat, Mireia, que això n'hem parlat moltíssim.
Sí.
D'assetjament.
Sí, mira que és justament el que estem parlant avui, lògicament.
Sí, sí. I de... Pèrdues d'expectatives, sobretot, també, perquè bueno, ja saps que la pandèmia ha afectat moltíssima gent i bueno, feina com la que fa la Fundació La Caixa i la Fundació Ajuda Esperança, la veritat és que és molt, molt important.
És molt curiós, Núria, perquè ara quan al matí, més enllà d'aquest WhatsApp que m'has enviat, que també recordem a tothom, que la Núria Lau és la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, quan aquest dematí m'enviaves aquest WhatsApp, doncs una de les dades, i com deies com a patrona del telèfon de l'Esperança, una de les dades és que són les dones, o som les dones, qui truquem més, però realment, sí, al final, a nivell de suïcidi, si ens centrem en aquestes dades de l'Observatori que han sortit, és que qui s'acaba suïcidant més són els homes, però en canvi les dones som les que demanem més ajuda, ja sigui per nosaltres o pels nostres familiars.
Totalment, és així. Bueno, a nosaltres ens agrada més parlar i, de fet, pues la Fundació Ajuda Esperança ja saps que té un sistema de trucades fet per més de 300 voluntaris, sí, bueno, voluntàries la majoria d'elles,
sí,
i bueno, la gent es sent super a gust. La veritat és que, ja et dic, mira, hi ha gent de 16 a 29 anys, que se'ls ha habilitat un WhatsApp, vull dir que la veritat és que ho estan fent molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs escolta, és bo, malgrat que s'hagin produït aquestes situacions, que hi hagi doncs una fundació, com és la Fundació Ajuda i Esperança, el telèfon de l'Esperança, que hagi tret doncs aquest telèfon del suïcidi, que hagin estudiat des d'aquest observatori que s'ha creat juntament amb la Fundació La Caixa, aquestes bones notícies que ens portes, doncs totes aquestes solucions per la gent, perquè com estàs apuntant ja aquest tema de la gent jove de 16 a 29 anys, o les seves tendències cap al suïcidi han augmentat immensament, sí, i per tant, què vol dir? Que com a Fundació i Telèfon de l'Esperança el que hem de fer és adaptar-nos i adaptar les tecnologies. Ells no els hi va el tema del telèfon, els hi va el WhatsApp.
Pues sí, pues si els hi va el WhatsApp, pues està molt bé que hagin optat per aquesta solució, que a més estan ajudant a molta gent jove, la veritat.
Doncs escolta, Núria, fantàstic que ens apropis això. Ens retrobem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, guapa, cuideu-vos molt.
Igualment, adeu-siau.
Adeu.
Quin dia més farcit. Aviam, Marcerna, com ho tenim això? Com ho veiem?
Doncs que hem de dir que les dones són iguals que els homes i, per tant, hem d'impedir qualsevol discriminació. La llei ens empara, la justícia ens empara i no hem de fer un pas enrere, sinó que hem de fer molts passos endavant.
Doncs passos endavant i la llei la tenim al nostre costat. Emma Gombert.
Pues sí, ja que la llei la tenim del nostre costat, el meu titular seria que hem d'impulsar i utilitzar l'acció preventiva que es faci per part de les empreses amb els canals de denúncia i els protocols.
Totalment, acció preventiva. Mireia Matas.
I sobretot recordeu que no esteu soles, que hi ha entitats, que hi ha associacions i que hi ha l'administració per ajudar-vos. No esteu soles per denunciar.
No esteu soles, doncs s'ha acabat. Acabem d'una vegada per totes amb aquest masclisme estructural. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones. I ens retrobem a tot arreu, ja ho sabeu.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.